Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les nostres comarques. Ara mateix, en connexió, Ràdio Olot i Ràdio Ripoll per explicar-vos què passa a casa nostra. En un matí que comença amb el cel mig encapotat, amb nuvolositat variable en aquests mateixos instants, i això sí, amb fortes glaçades i amb temperatures, evidentment, molt fredes. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures fredes, temperatures situades en aquesta franja baixa. De fet, avui a primera hora del matí tenim diferents glaçades. Per tant, ull quan agafeu el cotxe. Tenim ara mateix 6 graus a sota zero a Vall de Núria. En tenim 3 de negatius també a Das. 2 graus negatius també els tenim a Ripoll. 1 grau sota zero, ja per acabar amb els termòmetres negatius, a Mieres, on tenim, com dèiem, 1 grau negatiu. Tenim 0 graus ja a Olot, a la Vall d'en Bas i a Camprodon. En tenim 1 de positiu a Sant Pau de Segúries, 2 a Castellfollit de la Roca, a Montagut i a Besalú. Tenim 3 graus a Girona i a Banyoles i 5 graus els tenim ara mateix a Figueres.
Doncs anem a la previsió meteorològica. Dani Ramírez.
Torna a nevar una mica al Pirineu, Cerdanya, Ripollès, 1.200 metres. Al migdia pujant a 1.600 metres, però a la tarda ja pràcticament no plourà. La resta, núvols i clarianes o fins i tot sol. La temperatura una mica més alta de dia. Aquests dies estarem entre 10 i 15. La costa, el prelitoral, més valors de 14 a 15 i l'interior 12 a 13 aproximadament. Bé, situació que ve marcada divendres també per una pausa, pràcticament no preveiem pluja, per tant, torna a fer una mica de sol, alguna boira al matí, temperatura una mica més alta. Divendres a la nit, dissabte matinada, passaria un front, amb algun ruixat i alguna nevada, novament al Pirineu.
És el moment de saber de què va el dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha demanat una ajuda a la Generalitat per tirar endavant un pla de mobilitat comarcal.
Ho ha assegurat el nou president del Consell Comarcal, Albert Danés. Danés ha mostrat el posicionament favorable a la variant a nivell de Consell Comarcal i ha dit que no espera grans canvis al traçat i al projecte un cop superada la fase d'al·legacions i d'audiència pública.
Com a comarca hi ha una necessitat en mobilitat a la comarca. Tenim doncs un volum de trànsit que podríem dir que gairebé és inassumible. Des de que va haver la nova entrada de per barcons, doncs el volum de trànsit ha crescut molt. Hi ha gent que pot estar més a favor, gent que està més en contra, però la finalitat, l'objectiu és trobar una solució per al gran volum de trànsit que té ara mateix la comarca per l'entrada de barcons, i la solució creiem que és la variant.
A Salvem les Valls només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte de la variant s'aprovi definitivament.
Ho ha assegurat el seu portaveu aquest dimecres al final del tall de 12 hores que aquesta associació, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos han fet en contra de la variant.
El portaveu de Salvem les Valls és Moisès Mont.
A nivell administratiu no ens queda res més. A nivell administratiu hem gastat totes les bales legals que tenim, que és a base d'al·legacions, i ara l'últim pas que ens queda per fer és que si aquest projecte s'acaba aprovant, que creiem que no arribarà al punt de que s'hagi d'aprovar perquè no serà viable, és el contenciós administratiu. Però el tenim a la recàmera fins que no s'aprovi i surti publicat el projecte oficial en el Diari de la Generalitat, no presentarem el contenciós administratiu per poder evitar que puguin resoldre'l abans de portar la judici.
Aquest matí es circula ja amb absoluta normalitat pels tunnels de Bracons, després del tall de 12 hores d'ahir. No deixem la pagesia perquè molts municipis del Ripollès s'han alliberat de les restriccions encara vigents per la dermatosi nodular contagiosa del bestiar boví. La Comissió Europea, amb la pressió d'Unió de Pagesos, ha autoritzat deixar d'aplicar les restriccions als municipis catalans dins del radi dels focus francesos de la malaltia. D'aquesta manera, la meitat occidental del Ripollès ja pot mobilitzar els seus ramats amb normalitat. N'hem parlat amb la Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
Hi ha molta distància, hi ha moltes muntanyes, diguéssim, i que ara a l'hivern doncs, no estan en contacte els animals, a l'estiu, si es compartissin pastures, doncs, llavors segurament la restricció no s'hauria pogut aixecar, però ara doncs, fa mesos que no estan en contacte animals de francesos amb catalans, i hi ha neu també, no?, gruixos de neus importants, i el fred doncs, també fa disminuir la circulació de vectors com mosques i mosquits. Per tant, el risc és molt baix i la Comissió Europea així ho ha comptat.
La situació de l'Hospital de Can de Bànol davant l'amenaça de fugida a la Garrotxa dels ajuntaments de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses ha estat el tema central del ple ordinari de l'Ajuntament Ripollès.
Els diferents grups han presentat mocions, totes aprovades, per intentar buscar solucions de millora a la sanitat comarcal. També s'ha tractat el projecte de Pla de Barris, que, segons assegura l'equip de govern, s'hi està treballant des de fa pràcticament un any.
Sobre el tema de l'hospital, Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll, ha dit això.
És un moment oportú per encetar el meló, no, del debat del model sanitari que volem la nostra comarca i de quina és l'atenció sanitària que volem pels nostres usuaris. I en aquest sentit el que proposem des d'Aliança Catalana és que cal una inversió molt més potent per part del Departament de Salut a la comarca, que som capital i per tant volem exercir aquesta capitalitat i repescar doncs l'hospital i en aquest sentit un hospital públic de nova creació.
Vall de Núria ha començat l'hivern sent una vall neta d'emissions. En concret, s'ha eliminat el gasoil per la geotèrmia. La mesura suposarà deixar d'emetre unes 550 tones de CO2 anuals a l'atmosfera, l'equivalent a deixar aturats tot l'any 392 vehicles. Ruth Bové és Relacions Públiques de Vall de Núria.
Per nosaltres és això, el 2030 s'ha acabat el gasoil. Gasoil zero a Vall de Núria, zero emissions, i ara, doncs, quasi bé, doncs, el que és tot el que és les instal·lacions de Vall de Núria ja estan connectades amb geotèrmia. De fet, aquest estiu es podia veure aquí al Pla de Sant Gil, ara no, perquè el tenim cobert de neu, però es van fer aquestes perforacions últimes que ens quedaven.
20 col·lectius de les Planes d'Hostoles participaran a la tercera Fira d'Entitats.
Una mostra organitzada per l'Ajuntament amb la idea de promocionar les associacions locals i la seva tasca indispensable com a motor social. Hi haurà la Coral Retorn Planenc, l'AFA de l'Escola i la de la Llar d'Infants o també la Llar de Jubilats, entre d'altres.
Marc Puig és l'alcalde.
Per exemple, les AFAs vendrà l'AFA de l'Escola, la vendrà els xandalls perquè les famílies que no l'hagin comprat o no hagin de comprar nous ho puguin comprar allà. L'AFA de la Llar d'Infants farà petits tallers de psicomotricitat perquè mentre els pares vegin la resta d'activitat els nens puguin jugar, no? També tindrem un esmorzar que ens farà la Llar de Jubilats, que és xocolata desfeta amb coca, no? I així aniran passant tot un seguit d'activitats.
Arts Lab sobre la ciutadania d'Olot amb 3 conferències a la Sala Turín.
Aquesta setmana d'actes s'organitza des de l'Escola d'Art d'Olot i volen que sigui una oportunitat per a l'intercanvi i la lliure circulació d'idees entre estudiants, professionals i ciutadania. Hi haurà sessions, entre d'altres, de cal·ligrafia i lettering amb experts com Carles González i Dani Agostini.
Escoltem precisament una de les organitzadores, és la professora Elena Salà.
Una novetat d'aquest any és que l'escola estarà vinculada amb Olot Cultura. Es proposaran diferents activitats que estaran obertes a la ciutat, sobretot en el cas del primer, bueno, el dia 10 de febrer, que hi ha 3 conferències a la Sala Turín. Una és Què en fem del desig, a càrrec de la Cira Benossa. Després hi ha una altra conferència que és el plaer del desig, a càrrec de l'Andreu Carulla.
Avui també us parlarem d'una exposició titulada Amb els ulls dels altres. És una mostra que repassa, en aquest cas, la trajectòria de l'artista ripollesa i vigatana Anna Pont.
L'exposició té una vessant solidària, ja que les obres exposades s'han posat a la venda amb l'objectiu de crear un espai de benestar per a persones amb càncer a l'Institut Català d'Oncologia.
Escoltem en Jordi Comas, és parella i soci de l'estudi Comas Pont Arquitectes.
Sí, vam parlar de què faríem amb la seva obra gràfica i ella va dir que li agradaria que anés a parar als malalts oncològics de l'ICO de Barcelona. Aquestes obres es posen a la venda a través de la pàgina web www.anapont.cat. Es poden adquirir a partir d'allà i el que recordem amb això servirà per fer uns espais de benestar a l'Institut Oncològic de Catalunya, el Duran i Reinals.
I avui també parlem de carnaval, perquè Carla Soler desfilarà al Carnaval de Rio de Janeiro. Després de 32 anys a la carnavalesca, Soler deixa la presidència i enguany serà la primera vegada que no participarà al Carnaval d'Olot.
Està convençut que a la colla hi haurà bons líders i que ell necessitava tancar una etapa i complir nous somnis.
L'any passat vaig passar un moment molt dolent al Carnaval de Platja d'Aro. Em vaig trobar molt malament, vaig acabar desfilant, però vaig passar i va ser el moment de dir... Aquí s'acaba, fem un canvi i el dia d'Olot ens despedim. De cansament, de pressió, de tot i de ganes d'aconseguir un carnaval més artístic.
Aquest cap de setmana arriba un derbi amb necessitats diferents. El Sant Jaume Olot B vol guanyar i sortir de la zona de descens i el Bos de Tosca vol seguir a la part alta de la classificació, tancant la permanència com més aviat millor.
El partit es jugarà aquest dissabte a 2:45 al municipal de Sant Jaume de Llierca. El tècnic del Sant Jaume Olot B, Sergi Vila.
Ser valents. ser valents, confiar en nosaltres, que crec que podem competir, i fer nos forts a casa, que a casa ens està costant una mica, que jo crec que és el que hem de millorar aquesta segona volta. Estiguin tranquils, que és un partit més, i que és un derbi a nivell de comarques especial perquè tots es coneixen, però que estiguin tranquils, marcar un pla de partit i ser valents.
L'hoquei Olot viatja a Madrid per començar la segona volta.
Els garrotxins encadenen 4 partits sense perdre i visiten la pista del club patint al Covendas aquest dissabte. Després de sumar 2 victòries en els últims 2 partits, el conjunt olotí confia en sumar més punts que en el primer tram de Lliga i trobar una regularitat per a tancar la permanència el més aviat possible. El duel entre madrilenys i olotins es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
El tècnic de l'hoquei Olot és Miquel Ràfols.
És un equip molt compacte, un equip que ha perdut individualitat respecte a l'any anterior, però que ha sumat jugadors que són jugadors molt més d'equip, i defensivament són molt més estrictes de lo que ho era l'any passat, estan encaixant molt menys gols, un equip dur, fort físicament, i nosaltres anem amb la confiança de fer les coses bé.
L'esquiador de l'esquí Club Camprodon, Oriol Cardona, afronta els Jocs Olímpics d'hivern amb el cartell de favorit a la medalla d'or en la prova d'espring i amb possibilitats també als relleus fixos.
El seleccionador espanyol és el santpauenc Jordi Martín, que ha confeccionat una llista amb 4 esquiadors i esquiadores preparats per competir al màxim nivell i lluitar per pujar al podi.
Sabem que la prova sprint té un format... El format olímpic és una mica diferent, el format convencional de Copa del Món és una disciplina amb molt més temps de recuperació, per la qual és molt més explosiva, i les demandes fisiològiques són diferents. No hem entrenat per això, i el fet doncs de aquestes característiques fan que segur que serà una prova molt molt disputada, que anirà per petits detalls.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Aquesta és una setmana molt marcada per la mobilitat a la Garrotxa. El Consell Comarcal ja ha sol·licitat una ajuda a la Generalitat per tirar endavant un pla de mobilitat. Ho ha assegurat el nou president del Consell, Albert Danés, en una entrevista a Olot Televisió, la primera que concedeix des de que ha assumit el càrrec. Danés ha mostrat el posicionament favorable a la variant a nivell de Consell Comarcal i ha dit que no espera grans canvis al traçat i al projecte un cop superada la fase d'al·legacions i l'audiència pública. I ha parlat en Gerard Puigdemont.
En una entrevista a Olot Televisió, el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Albert Danés, ha mostrat el posicionament de l'ENS respecte a la variant després del canvi de presidència.
Com a comarca hi ha una necessitat en mobilitat a la comarca. Tenim doncs un volum de trànsit que podríem dir que gairebé és inassumible. Des de que va haver la nova entrada per balcons, doncs el volum de trànsit ha crescut molt. Hi ha gent que pot estar més a favor, gent que està més en contra, però la finalitat, l'objectiu és trobar una solució per al gran volum de trànsit que té ara mateix a la comarca per l'entrada de Barcons, i la solució creiem que és la variant.
Un posicionament comarcal que no difereix del que ja tenia Santi Reixac. Danés no espera que des de la Generalitat faci grans canvis al traçat que ja s'havia previst, un cop superada la fase d'exposició pública i de resposta de les al·legacions.
Hi haurà petites modificacions, segons m'han arribat, de que amb les al·legacions aquestes sí que hi haurà algunes modificacions en temes d'expropiacions, en temes puntuals d'alguna petita modificació a nivell de traçat o a nivell d'entrada o a nivell de tractament paisatgístic de la zona, però per lo que tinc entès tira endavant, s'ha respectat doncs el que han dit els municipis, i a partir d'aquí crec que és la bona fórmula.
Preguntat sobre el pla de mobilitat comarcal.
Pla de mobilitat, sí, completament d'acord, s'ha de fer un pla de mobilitat a nivell comarcal i ens hi hem de sentar. Jo crec que és una de les coses que realment, doncs, un dels projectes que n'hem parlat, però que n'hem de parlar-ne més, sí, i que si l'hem de liderar el Consell Comarcal, el liderarem.
Però quan es començarà a treballar amb mesures concretes en aquest pla de mobilitat comarcal?
Jo ara, aquesta pregunta, Gerard, concretament, efectes, no em puc comprometre a dir-te si tindran efectes X dies. Sé que des del Consell Comarcal es va demanar un ajut al departament per tal de pagar doncs aquest pla comarcal i de rebre uns recursos per poder doncs treballar-lo. A dia d'avui, perdonaràs, però fa una setmana que estic encara aquest tema, doncs no l'he mirat, però sé que està demanat aquest ajut per començar a treballar doncs un pla de mobilitat a nivell de comarca.
I és que els diferents alcaldes implicats van veure bé la proposta de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas de demanar a la Generalitat que es fes càrrec a fer possible l'elaboració d'un pla de mobilitat comarcal com a mesura compensatòria.
Aquest matí ja circula amb normalitat els túnels de Bracons. A Salvem les Valls ja només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte de la variant s'aprovi definitivament.
Ho ha assegurat el seu portaveu aquest dimecres al final del tall de 12 hores que aquesta associació, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos han fet en contra de la variant.
Les entitats convocants del tall de Bracons aquest dimecres per denunciar el prejudici agrari asseguren que podria ocasionar la construcció de la variant fan una valoració positiva de la mobilització. De 8 del matí a 8 del vespre s'han concentrat a la rotonda d'entrada a la comarca i han fet diverses activitats com per exemple una bicicletada pel viaducte, plantar cibada a mà a la mateixa rotonda, un dinar popular i la lectura d'un manifest. Des de Salvem les Valls diuen que ara, a nivell legal, només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte s'aprovi definitivament. En parla el seu portaveu, Moisès Mont.
A nivell administratiu no ens queda res més. A nivell administratiu hem gastat totes les bales legals que tenim, que és a base d'al·legacions, i ara l'últim pas que ens queda per fer és que si aquest projecte s'acaba aprovant, que creiem que no arribarà al punt de que es hagi d'aprovar perquè no serà viable, és el contenciós administratiu. Però el tenim a la recàmera fins que no s'aprovi i surti publicat el projecte oficial en el Diari de la Generalitat, no presentarem el contenciós administratiu per poder evitar que puguin resoldre'l abans de portar-lo a judici.
Asseguren que el projecte plantejat per la Generalitat va en contra de treballar per garantir la sobirania alimentària i asseguren que tampoc vetlla per la conservació del mosaic i paisatge de la comarca. Asseguren que la mobilització ha estat pacífica i agraeixen als Mossos d'Esquadra que hagin facilitat a fer el tall de manera segura.
No deixem encara la pagesia perquè molts municipis del Ripollès s'han alliberat de les restriccions encara vigents per la dermatosi nodular contagiosa del bestiar boví. La Comissió Europea i amb la pressió d'Unió de Pagesos ha autoritzat ara deixar d'aplicar les restriccions als municipis catalans dins del radi dels focus francesos de la malaltia. D'aquesta manera, la meitat occidental del Ripollès ja pot mobilitzar els seus ramats amb normalitat. Quines són encara les zones afectades, Guido Sengerotti?
Els ramaders de boví de Camprodon, Molló, Sant Pau de Segúries i Vallfogona de Ripollès són els que encara estan limitats per les restriccions de la dermatosi nodular contagiosa. No poden mobilitzar-los a cap lloc on coincideixin amb bestiar d'altres ramats per evitar la possible propagació de la malaltia. Aquests quatre són els termes municipals del Ripollès que es troben sota la influència de 50 quilòmetres del focus de Capmany a l'Alt Empordà. La resta s'han pogut alliberar, però, gràcies a la decisió de la Comissió Europea d'eliminar les limitacions de mobilitat per municipis catalans amb influència dels focus de l'altra banda de la frontera francesa. Es considera que per motius geogràfics i meteorològics el risc ja és mínim. Ho explica Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos.
Hi ha molta distància, hi ha moltes muntanyes, diguéssim, i que ara a l'hivern doncs, no estan en contacte els animals, a l'estiu, si es compartissin pastures, doncs, llavors segurament la restricció no s'hauria pogut aixecar, però ara doncs, fa mesos que no estan en contacte animals de francesos amb catalans, i hi ha neu també, no? Gruixos de neus importants, i el fred doncs, també fa disminuir la circulació de vectors com mosques i mosquits. Per tant, el risc és molt baix i la Comissió Europea així ho ha contemplat.
La diferència de la gestió de la malaltia a França fa que allà la dermatosi nodular contagiosa encara hi sigui present. El fet que el país veí sigui un gran exportador de boví fa que no es vulgui limitar l'activitat econòmica del sector.
El que no ha fet en cap cas és una vacunació preventiva, com aquí doncs, sí que s'ha aconseguit fer unes comarques que s'han contemplat com a vacunació preventiva per fer de cinturó de seguretat. En canvi, França doncs, només van actuant a la que surt un foco, doncs, a un radi de 50 quilòmetres, i el anar fent així, doncs, bueno, no paren els positius.
Si tot va bé, les restriccions del focus de l'Alt Empordà s'aixecaran el 26 de febrer. Així, els quatre municipis del Ripollès, que encara estan afectats per les restriccions, quedarien alliberats. Alhora, es manté l'obligatorietat de vacunar tot el bestiar boví abans del dia 31 d'aquest mes de gener, sota risc de sancions. També s'ha arribat a un acord per autoritzar l'entrada d'animals vacunats francesos a Espanya des d'un pacte entre els dos estats.
Són les 8 i 19. L'altre gran tema que afecta les nostres comarques és el futur de l'Hospital de Can de Bànol. Davant l'amenaça de fugir de la Garrotxa dels ajuntaments de Camprodon i Sant Joan, aquest ha estat el tema central del ple ordinari celebrat a l'Ajuntament de Ripoll.
Els diferents grups han presentat mocions, totes aprovades, per intentar buscar solucions de millora a la sanitat comarcal. També s'ha tractat el projecte del Pla de Barris, que, segons assegura l'equip de govern, s'hi està treballant des de fa pràcticament un any.
Informa Martí Palau.
La sanitat comarcal ha estat el tema central del ple de l'Ajuntament de Ripoll, amb quatre mocions presentades presentades per intentar trobar solucions a la possible adscripció de Camprodon i Sant Joan a l'Hospital d'Olot, el que suposaria una pèrdua significativa d'usuaris i, de rebot, d'inversió a l'Hospital de Can de Bànol. Des de l'equip de govern asseguren que és l'hora de reclamar un hospital a Ripoll. Parla Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll.
És un moment oportú per encetar el meló, no?, del debat del model sanitari que volem a la nostra comarca i de quina és l'atenció sanitària que volem pels nostres usuaris. I en aquest sentit el que proposem des d'Aliança Catalana és que cal una inversió molt més potent per part del Departament de Salut a la comarca, que som capital i per tant volem exercir aquesta capitalitat i repescar doncs l'hospital i en aquest sentit un hospital públic de nova creació.
Des de Junts per Ripoll van presentar una moció per demanar més suport al model actual i alhora requerint més informació sobre el nou sistema d'àrees de salut que vol proposar el departament. Esquerra Republicana, Som-hi Ripoll i Alternativa per Ripoll van decidir presentar una moció unitària, defensant clarament el model sanitari comarcal actual i demanant més recursos per a l'Hospital de Can de Bànol. Parla Joaquim Colomer, portaveu de Som-hi Ripoll.
Exposar doncs, un nou hospital aquí a Ripoll, això sí que és, com diu l'alcaldessa, és viure en el món dels teletubbies. El que hem de fer és optimitzar els recursos que ja tenim, i si ja tenim una infraestructura en aquest sentit a Can de Bànol i, per tant, a 5 minuts de Ripoll, el que hem de fer és demanar que aquesta infraestructura es doti amb el millor equipament possible per donar més servei. I al final no té cap sentit que invertim en construcció quan ja tenim aquesta construcció, i això és un reflexe del que està passant amb aquest país.
Totes les mocions referents al model sanitari van ser aprovades i els grups polítics s'emplacen a esperar quina és la resolució final del Departament de Salut referent a la possible sortida de Camprodon i Sant Joan del mapa sanitari ripollès. També es va aprovar la moció del Partit Socialista referent al Pla de Barris, demanant a l'equip de govern que es presenti un projecte per reformar el barri vell del poble. Aliança Catalana assegura que és un projecte que ja s'està desenvolupant des de fa molts mesos, però que ha estat impossible presentar-lo en primera convocatòria i que ho faran en segona.
Estem treballant en la presentació d'un projecte pel Pla de Barris des del maig del 2025, en què es va presentar oficialment el pla. Sabíem, des de bon principi, que no podríem acollir-nos a la primera convocatòria, com sí que han fet d'altres ajuntaments, com Olot o Vic, que vostè precisament doncs, vindicava. Evidentment, no tenim el potencial ni en recursos humans ni en termes econòmics que aquestes altres ciutats.
Al final del ple es va aprovar una darrera moció d'urgència presentada per Alternativa per Ripoll, referent a exigir seguretat i manteniment urgent a la xarxa ferroviària de Rodalies i per reforçar el transport públic. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
Marxem ara cap a la Vall de Núria perquè ha començat l'hivern sent una vall neta d'emissions. En concret, han eliminat el gasoil i l'han substituït per geotèrmia. La mesura suposarà deixar d'emetre unes 550 tones de CO2 anuals a l'atmosfera, el que equival a deixar aturats tot l'any 392 vehicles. Laura Segú.
Vall de Núria ha iniciat el seu primer hivern generant zero emissions un cop finalitzades les dues actuacions principals del projecte Ecovall, que inclou un seguit d'actuacions a través de les quals Ferrocarrils promou un model de gestió sostenible i responsable dels territoris de muntanya envers el canvi climàtic. L'estació ja ha finalitzat la cinquena i darrera fase del projecte Gasoil Zero, l'eliminació progressiva del gasoil per la calefacció i aigua calenta del complex dels edificis, i s'han acabat les obres de rehabilitació energètica. Unes actuacions que permetran un estalvi del 78% de l'energia final consumida. Rubové, Relacions Públiques de Vall de Núria.
Per nosaltres és això, el 2030 s'ha acabat el gasoil, gasoil zero a Vall de Núria, zero emissions, i ara doncs, quasi bé doncs, el que és tot el que és les instal·lacions de Vall de Núria ja estan connectades amb geotèrmia. De fet, aquest estiu es podia veure aquí al Pla de Sant Gil, ara no perquè el tenim cobert de neu, però es van fer aquestes perforacions últimes que ens quedaven, i bé, treballant des de fa anys, perquè aquest projecte sí que ara s'està acabant, per dir-ho d'una manera, però nosaltres vam ser una de les primeres estacions a tenir l'ACU de qualitat, a l'ISO 14001, que ja començava a treballar amb aquests temes de medi ambient i, per tant, que és aquest punt de referència a Vall de Núria a nivell de medi ambient.
L'eliminació del gasoil i la seva substitució per energia geotèrmica permet estalviar més de 200.000 litres de gasoil cada any i que es deixin d'emetre 550 tones de CO2 anuals a l'atmosfera, l'equivalent a deixar aturats tot l'any 392 vehicles. El projecte Gasoil Zero es va iniciar l'any 2011 i actualment esdevé una de les instal·lacions amb més potència de Catalunya. L'alberg Pic de l'Àliga també usa geotèrmia. D'aquesta manera, Núria ja és una vall neta d'emissions.
Esports, aquest cap de setmana arriba un derbi amb necessitats diferents. El Sant Jaume Olot B vol guanyar i sortir de la zona de descens i el Bosc de Tosca vol seguir a la part alta de la classificació i tancar la permanència el més aviat possible.
El partit es jugarà aquest dissabte a 4:45 al municipal de Sant Jaume de Llierca.
Natàlia Moreno.
El filial de l'Olot necessita puntuar per sortir de la zona de descens i sobretot fer-se força a casa, una assignatura pendent durant la primera volta. Aquest dissabte reben a un Bosc de Tosca que, tot i venir d'una derrota en l'últim partit, està en un bon moment i en una zona tranquil·la de la classificació. El Sant Jaume Olot B fa 6 jornades que no guanya i vol tornar a aconseguir la victòria, uns 3 punts que servirien de molt en l'aspecte anímic. El tècnic del Sant Jaume Olot B, Sergi Vilà, explica què ha de fer el seu equip per emportar-se al derbi.
Ser valents, confiar en nosaltres, que crec que podem competir, i fer-nos força a casa, que a casa ens està costant una mica, que jo crec que és el que hem de millorar aquesta segona volta. Estiguin tranquils, que és un partit més, sí que és un derbi a nivell de comarca és especial perquè tots es coneixen, però que estiguin tranquils, marcar un pla de partit i ser valents.
El Bosc de Tosca, per la seva banda, afronta el partit d'aquest cap de setmana amb relativa tranquil·litat, ja que es troba en una 6a posició amb 24 punts i un partit menys i més a prop de la part alta de la classificació que no pas de la part baixa. Els de Fran Dorca van aconseguir una dinàmica important durant el mes d'octubre i novembre que els va permetre tenir un coixí important i, tot i la derrota de l'última jornada contra el Parets, també havien aconseguit sumar 7 dels últims 9 punts. Dorca explica quin partit preveu per aquest cap de setmana.
Clar, és un derbi, a més havent perdut el de la primera volta, que ens va quedar, bueno, amb molt males sensacions. La veritat és que no vam estar gens bé, era el principi, hem millorat. I a veure, la veritat és això, que tinc ganes de que fem un bon partit i si podem treure un bon resultat, millor, però sobretot de fer un bon partit.
A l'anada, el partit va acabar amb victòria pel filial de l'Olot per 2-0 amb dianes de Lluc Coll i Zacaria Idrissi. Ara les dinàmiques són diferents i els dos equips volen la victòria, uns per tenir més tranquil·litat i els altres per sortir del descens. El derbi garrotxí de Primera Catalana jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda i estarà arbitrat per Pau Tellez Soler, del Col·legi Gironí.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't 2 ulleres més per 1 euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. 2 ulleres més per 1 euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà, número 1.
Autoelèctric Haisa. La nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model. Servei, el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Aquest 1 de febrer no et pots perdre la festa de la Candelera del Casino de Tortellà. Una jornada on tradició i cultura es troben. Els actes d'homenatge començaran a 3:15 del matí amb l'ofici solemne, seguit de diversos actes de memòria. Al migdia es ballarà la sardana de Germanor amb la Copla Foment del Montgrí a la placeta del Casino. A les 6 de la tarda tindrà lloc l'espectacle Psicalíptiques, amb direcció de Xavier Albertí i dramatúrgia de Josep Maria Miró, de la companyia Le Croupier, amb Aina Sánchez i Montplans. Un viatge musical al paral·lel més provocador. No falteu aquest diumenge 1 de febrer a la festa de la Candelera del Casino de Tortellà. Com definiries Xàrtic amb una paraula?
El tracte que hem rebut des del primer moment des de l'equip de Xàrtic és proximitat, és generositat, és tracte amb nosaltres, estar el 24/7 pendents del telèfon i agafar-nos la trucada quan ho necessitem. Així que super agraïts per tota la feina que feu.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
A Aquest dissabte i a les 11 del matí, vine a gaudir de la presentació de la 19a Fira del Fajol de Batet de la Serra. Al costat de la plaça Mercat, en Manelic de Pera t'amenitzarà amb música. I no faltarà el ball tradicional d'en Batolles i les Perdius. I per acabar, degustació gratuïta de brou amb sèmola de fajol per tothom. Tradició, música i producte de casa. No t'ho pots perdre. Aquest dissabte a les 11 del matí.
Bon dia, bona hora, són 8:45, notícia d'última hora. Rebenten la porta d'entrada d'un bar de les Planes d'Hostoles i roben uns 4.000 euros, de les màquines escurabutxaques.
Doncs sí, els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que han robat uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques d'un bar de les Planes d'Hostoles. Els fets van passar pels vols de les 3 de la matinada d'aquest dimecres 28 de gener, quan dos homes van entrar rebentant la persiana i la porta d'entrada d'un bar situat a l'avinguda Narcís Arnau de la localitat garrotxina.
En donarem més detalls de seguida. En mobilitat, el Consell Comarcal de la Garrotxa ja ha sol·licitat una ajuda a la Generalitat per tirar endavant el Pla de Mobilitat Comarcal. Ho ha dit el nou president del Consell, Albert Danés.
Com a comarca hi ha una necessitat en mobilitat a la comarca. Tenim doncs, un volum de trànsit que podríem dir que gairebé és inassumible. Des de que va haver la nova entrada per balcons, doncs el volum de trànsit ha crescut molt. Hi ha gent que pot estar més a favor, gent que està més en contra, però la finalitat, l'objectiu és trobar una solució per al gran volum de trànsit que té ara mateix la comarca per l'entrada de Barcons, i la solució creiem que és la variant.
Després de 12 hores de talls, aquesta nit i avui ja es pot circular amb absoluta normalitat pels túnels de Barcons. Després de l'aturada d'ahir, a Salvem les Valls només els queda presentar un contenciós administratiu en cas que el projecte de la variant tiri endavant, ho diu el portaveu del col·lectiu, Moisès Mont.
A nivell administratiu no ens queda res més. A nivell administratiu hem gastat totes les bales legals que tenim, que és a base d'al·legacions, i ara l'últim pas que ens queda per fer és que si aquest projecte s'acaba aprovant, que creiem que no arribarà al punt de que s'hagi d'aprovar perquè no serà viable, és el contenciós administratiu.
Molts municipis del Ripollès s'han alliberat de les restriccions encara vigents per la dermatosi nodular contagiosa del bestiar boví. De fet, només queda Camprodon, Molló, Sant Pau de Segúries i Vallfogona per la seva proximitat amb l'Empordà. Des d'Unió de Pagesos celebren que des de la Unió Europea hagin decidit a suavitzar les mesures contra el col·lectiu.
Hi ha molta distància, hi ha moltes muntanyes, diguéssim, i que ara a l'hivern doncs, no estan en contacte els animals, a l'estiu, si es compartissin pastures, doncs, llavors segurament la restricció no s'hauria pogut aixecar, però ara doncs, fa mesos que no estan en contacte animals de francesos amb catalans, i hi ha neu també, no? Gruixos de neus importants, i el fred doncs, també fa disminuir la circulació de vectors com mosques i mosquits. Per tant, el risc és molt baix i la Comissió Europea així ho ha contemplat.
És la Raquel Serrat, la portaveu d'Unió de Pagesos. La situació de l'Hospital de Can de Bànol arriba al ple de l'Ajuntament de Ripoll. Ja sabeu que la reorganització del mapa sanitari preocupa molt a la comarca davant la possibilitat que els veïns de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses deixin Can de Bànol i es dirigeixin cap a l'Hospital d'Olot com a hospital de referència. Què han dit els diferents grups?
Doncs han presentat mocions, totes aprovades, per intentar buscar solucions de millorar la sanitat comarcal. També s'ha tractat el projecte del Pla de Barris, que segons assegura l'equip de govern s'hi està treballant des de fa pràcticament un any.
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriol, sobre la reordenació del mapa sanitari, diu això.
És un moment oportú per encetar el meló, no?, del debat del model sanitari que volem a la nostra comarca i de quina és l'atenció sanitària que volem pels nostres usuaris. I en sentit, el que proposem des d'Aliança Catalana és que cal una inversió molt més potent per part del Departament de Salut a la comarca, que som capital i per tant volem exercir aquesta capitalitat i repescar doncs l'hospital, i en aquest sentit un hospital públic de nova creació.
En medi ambient, la Vall de Núria ha començat l'hivern sent una vall neta d'emissions.
En concret, s'ha eliminat el gasoil i s'ha substituït per energia geotèrmia. La substitució d'aquesta energia suposarà deixar d'emetre unes 550 tones de CO2 anuals a l'atmosfera, l'equivalent a deixar aturats tot l'any 392 vehicles.
Les relacions públiques de Vall de Núria és Ruth Bové.
Per nosaltres és això, el 2030 s'ha acabat el gasoil. Gasoil zero a Vall de Núria, zero emissions, i ara doncs, quasi bé doncs, el que és tot el que és les instal·lacions de Vall de Núria ja estan connectades amb geotèrmia. De fet, aquest estiu es podia veure aquí el pla de Sant Gil, ara no perquè el tenim cobert de neu, però es van fer aquestes perforacions últimes que ens quedaven, i bé, treballant des de fa anys, perquè aquest projecte sí que ara s'està acabant, per dir-ho d'una manera, però nosaltres vam ser una de les primeres estacions a tenir la Q de qualitat, a l'ISO 14001, que ja començava a treballar amb aquests temes de medi ambient.
A partir d'ara us explicarem que 20 col·lectius de les Planes d'Hostoles participaran a la tercera Fira d'Entitats.
Una mostra organitzada per l'Ajuntament amb la idea de promocionar les associacions locals i la seva tasca indispensable com a motor social.
L'Ars Lab sobre la ciutadania d'Olot amb tres conferències a la Sala Turín.
Aquesta setmana d'actes s'organitzarà des de l'Escola d'Art d'Olot i volen que sigui una oportunitat per a l'intercanvi i la lliure circulació d'idees entre estudiants, professionals i ciutadania.
Més d'un centenar de persones assisteixen a la inauguració de l'exposició Amb els ulls dels altres, que repassa la trajectòria artística de l'artista ripollesa i bigatana Anna Pont.
L'exposició té una vessant solidària, ja que les obres exposades s'han posat a la venda amb l'objectiu de crear un espai de benestar per a persones amb càncer a l'Institut Català d'Oncologia.
Carla Soler desfilarà al Carnaval de Rio de Janeiro i deixarà el Carnaval d'Olot.
Després de 32 anys a la carnavalesca, Soler deixa la presidència i enguany serà la primera vegada que no participi en el Carnaval d'Olot.
En esports, aquest cap de setmana arriba un derbi amb necessitats diferents.
El Sant Jaume vol guanyar i sortir del descens, i el Bos de Tosca vol seguir a la part alta de la classificació.
L'hoquei Olot viatja a Madrid per començar la segona volta.
Els garrotxins encadenen 4 partits sense perdre i visiten la pista del Club Patinal Alcobendas aquest dissabte.
I també parlarem d'esquí, perquè l'esquiador de l'esquí Club Camprodon, Oriol Cardona, afronta els Jocs Olímpics d'hivern amb el cartell de favorit a la medalla d'or en la prova d'espring i amb possibilitats també als relleus mixtos.
El seleccionador espanyol és el santpauenc Jordi Martín, que ha confeccionat una llista amb 4 esquiadors i esquiadores preparats per competir al màxim nivell i lluitar per pujar al podi.
8:36.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
El director de Rodalies de Catalunya assumirà també la gestió de Renfe a Catalunya.
Òscar Playà, actual conseller delegat de l'empresa mixta, liderarà també l'operadora ferroviària espanyola a Catalunya.
Això ho ha dit José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
Bueno, es el director de Rodalies, que a su vez va a tener, digamos, una función operativa en el marco de Renfe. Sí, este es, digamos que va a tener un doble papel, ¿no? Uh-huh. No podemos olvidar que Rodalies es una empresa que está participada por Renfe, ¿eh? Y por tanto es razonable que, bueno, la persona que está consensuada, porque es fruto del acuerdo de ambas partes, de Generalitat, Renfe Ministerio, pues es la que se pueda ocupar del conjunto de la operación. Yo creo que, bueno, quizá es el momento de eliminar esa bicefalia que teníamos hasta ahora, porque, bueno, creo que uno de los temas en los que tenemos que mejorar y vamos a mejorar es en coordinación.
Albert Dalmau demana un gran acord de país per Rodalies mentre l'oposició exigeix dimissions.
La situació a la xarxa ferroviària centra la sessió de control i la intervenció monogràfica del conseller, que substitueix Salvador Illa per baixa mèdica.
També li he de dir, no pot ser que la seva proposta estrella sigui acabar amb el traspàs. Li afirmo ara, ni acabarem amb el traspàs, a l'inrevés l'accelerarem, no ens aturarem amb el traspàs, no ens aturarem amb la condonació de la deuta del Fla, no ens aturarem amb el nou sistema de finançament, no ens aturarem amb la pujada de pensions que beneficien també 1,5 milió de catalans. El nostre grup no s'aturarà. El que necessita ara el país és el traspàs. El que necessita ara el país és el traspàs.
8:38, Educació anul·la els postgraus per reforçar la formació dels professors en matemàtiques i llengua.
El Departament de justifica els canvis per motius organitzatius i de planificació i proposa ara una formació híbrida entre online i presencial, més flexible i barata.
Ábalos ens renuncia a l'acte de diputat al Congrés 2 mesos després d'entrar a la presó.
L'exministre i exdirigent socialista diu que en la situació processal actual no pot sostenir l'acte perquè està centrant esforços en la seva defensa.
Condemna els Països Baixos per haver desatès l'illa de Bonaire davant el canvi climàtic.
L'illa forma part de les Antilles Neerlandeses i el tribunal considera que l'Estat no ha fet prou per protegir els seus ciutadans.
I Donald Trump amenaça l'Iran enviant un portaavions per fer-hi maniobres militars.
La tensió a l'Iran va a més des de les protestes que van començar el 8 de gener i que haurien deixat més de 30.000 morts durant la repressió, segons algunes investigacions.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara el temps. Dani Ramírez, què ens espera de cara a les properes hores?
Avui ha fet més fred de matinada, no preveiem canvis importants en el temps, cel mig ennuvolat, la matinada però amb grans clarianes. Hi ha llocs on ha baixat molt la temperatura, la Cerdanya, Puigcerdà, 7 sota 0, a Das, a l'aeròdrom, 8 sota 0, 3 sota 0 Sant Pau de Segúries, 3 sota 0 Orís. Hem baixat a 2 sota 0 Capdevànol, o també 2 sota 0 a Olost, 1 sota 0 a Mieres, a Olot i a Vic, 4 a Figueres, i el vent també avui ha estat més fluix o pràcticament encalmat. A cap indret s'ha superat els 30-40 km per hora aquesta matinada. Dia marcat, doncs, per alguns núvols, en principi sense pluja, fins i tot a la tarda hi pot haver més clarianes, alguns núvols prims, però hi pot haver una pausa, una nova treva en les precipitacions. Ahir durant el dia tampoc va ploure de matinada. Per tant, portem un parell de dies amb menys pluja, i la temperatura cada dia es mantindrà entre 10 i 15 graus aproximadament, puja lleugerament la màxima. Demà el temps tampoc canvia, per tant, cel mig ennuvolat, la temperatura de dia puja lleugerament, tot i que de matinada podria caure alguna gotellada al Pirineu o 4 flocs a 1.500 metres. Seria cap al Ripollès i la Cerdanya, bàsicament matinada de divendres. I després sí que hi ha un canvi de temps important amb un front que ens arribaria divendres nit, matinada, matí d'hora de dissabte. Aleshores preveiem algunes pluges, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, tornarà a nevar al Pirineu, al voltant dels 1.200 baixant a 1.000 metres, però aquest canvi de dissabte cap a les 8 del matí s'acabaria. Per tant, entraria tramuntana i mestral i tornaria a aclarir-se el cel. Al llarg de dissabte ja no hauria de ploure, però de matinada sí. I diumenge tampoc plourà, en principi, durant el dia, tot i que la nit es pot tapar i dilluns tornar a ploure, i dimarts sobretot també tornar a ploure o a nevar. Per tant, la ratxa de fronts no s'acaba i ens ve força dinamisme, tot i que aquest dijous i aquest divendres pràcticament no plourà enlloc.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa i també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
3 minuts, 3 quarts de 9 del matí, us ho dèiem en titulars, notícia que acabem de saber ara mateix, ens rebenten la porta d'entrada d'un bar de les Planes d'Hostoles i roben uns 4.000 euros de les màquines escurabutxaques, Aniol.
Doncs i els Mossos d'Esquadra busquen dos homes que han robat uns 4.000 euros, com dèiem, de les màquines escurabutxaques d'un bar de les Planes d'Hostoles. Els fets van passar pels vols de les 3 de la matinada d'aquest dimecres, quan dos homes van entrar rebentant la persiana i la porta d'entrada d'un bar situat a l'avinguda Narcís Arnau de la localitat garrotxina. En poc més d'un minut, els dos lladres van forçar dues màquines escurabutxaques i es van emportar la recaptació que hi havia dins, que voltava als 4.000 euros. Un cop van tenir el botí, van marxar corrent, tot i que la càmera de seguretat va poder gravar el robatori. Els dos sospitosos anaven amb la cara tapada i no se'ls reconeixia. Va ser una família del propietari que viu al pis de dalt la que els va alertar al sentir els cops i de seguida va alertar els Mossos d'Esquadra, ja que l'alarma no va sonar. Un cop els policies van arribar al lloc dels fets, els dos homes ja havien marxat. Ara, la policia busca els responsables i la investigació està oberta.
És l'última hora que us hem avançat aquí al programa. No marxem de les Planes d'Hostoles perquè 20 col·lectius del municipi participaran a la tercera fira d'entitats. Ens ho explica en Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la tercera fira d'entitats a les Planes d'Hostoles, una celebració que té l'objectiu de donar a conèixer el teixit associatiu del poble. Segons l'alcalde, Marc Puig, sense elles moltes de les activitats locals serien del tot impossibles. A més, també explica algunes de les propostes que s'hi faran.
Per exemple, les AFES, vendrà, l'AFA de l'escola vendrà els xandalls perquè les famílies que no l'hagin comprat o no hagin de comprar nous ho puguin comprar allà. l'AFA de la Llar d'Infants farà petits tallers de psicomotricitat perquè mentre els pares vegin la resta d'activitat els nens puguin jugar, no? També tindrem un esmorzar que ens farà la Llar de Jubilats, que és xocolata desfeta amb coca, no? I així aniran passant tot un seguit d'activitats.
Aquesta fira va començar amb 10 entitats locals i l'any passat va doblar en nombre. Enguany la quantitat es manté. Puig valora aquesta trobada que reuneix a totes les planes d'Hostoles.
Perquè passava, ens vam trobar que hi va haver un moment que hi havia mig poble a la plaça compartint l'estona, no? I vam dir, ostres, que bonic, no? I les mateixes entitats s'han anat motivant i inclús nosaltres mateixos com a ajuntament organitzant ho vam dir, l'hem clavat i hem de seguir potenciant, no? Perquè també és aquesta manera que tenen les entitats de trobar nou finançament, no?
L'alcalde afegeix que hi haurà activitats al voltant d'aquesta reunió d'entitats com una caminada dissabte a primera hora del matí fins al Castell d'Hostoles o un dinar popular diumenge.
Més d'un centenar de persones han assistit a la inauguració de l'exposició Amb els ulls dels altres, que repassa la trajectòria artística de l'artista ripollesa i vigatana Anna Pont. L'exposició té una vessant solidària, ja que les obres exposades s'han posat a la venda amb l'objectiu de crear un espai de benestar per les persones amb càncer a l'Institut Català d'Oncologia. Marc Roura.
La ripollesa i vigatana Anna Pont és una artista plàstica i arquitecta que va morir d'un càncer de pulmó metastàtic el juliol del 2024, amb només 48 anys. El seu llegat artístic, però, continua més vigent que mai, i és que aquest dissabte el Centre Cultural Joan Triadú de Vic va acollir la inauguració de l'exposició Amb els ulls dels altres, que es presenta com una retrospectiva a la trajectòria d'Anna Pont i permet descobrir una obra marcada per una mirada profundament humana, sensible i inclusiva. L'exposició no només ret homenatge a la figura d'Anna Pont, també té un fort caràcter solidari amb l'objectiu de donar continuïtat al seu llegat artístic. Amb la col·laboració de l'Institut Català d'Oncologia, un total de 230 obres, 187 de les quals exposades, s'han posat a la venda a través d'una web específica. Els beneficis es destinaran a crear l'Espai Pulmó, un espai de benestar per a persones amb càncer, a l'ICO. N'han donat més detalls la parella i soci de l'estudi Comas Pont Arquitectes, Jordi Comas, i el director general de l'Institut Català d'Oncologia, Joan Brunet.
I vam parlar de què faríem amb la seva obra gràfica i ella va dir que li agradaria que anés a parar als malalts oncològics de l'ICO de Barcelona. Aquestes obres es posen a la venda a través de la pàgina web www.anapont.cat. Es poden adquirir a partir d'allà i el que recordem amb això servirà per fer uns espais de benestar a l'Institut Oncològic de Catalunya, el Duran i Reinals.
I el fet, no, que ella ho deixés amb aquest llegat, amb aquesta voluntat, no, que l'utilitzéssim per millorar i acondicionar uns espais que ella havia també, no, que havia estat, i amb aquesta mirada que ella tenia, no, que sabia veure aquestes coses, doncs per nosaltres és molt positiu.
En diem espai pulmó, és com un lloc d'oxigen també per l'hospital, perquè els hi permetrà alliberar habitacions i poder accedir més ràpidament des d'urgències.
Acondicionar uns espais per rebre amb una atenció més humanitzada les persones que tenen càncer i que a l'Hospital Oncològic de Bellvitge que tenim arriben des d'urgències o han d'esperar una ambulància, no?
Les obres han estat donades per en Jordi Comas, parella de l'Anna Pont, com a part del llegat que ella mateixa va voler deixar després de conviure amb el càncer. L'exposició es podrà visitar fins al 22 de març i les peces ja es poden adquirir a través del web annapont.cat.
I ara parlem d'una iniciativa que gaudeix de molt bon estat de salut. Estem parlant de la trobada de cotxes antics que té lloc a la ciutat d'Olot. Ha tingut lloc, de fet, aquest cap de setmanes amb una participació brutal. Una seixantena de vehicles de totes les èpoques s'hi han concentrat. Aquest any, el Motor Antic Garrotxa celebra el seu 24è aniversari. És una entitat que gaudeix de molt bon estat de salut amb un número de socis molt important. Centenars de socis té en aquest moment. Jaume Cos és el seu president. Què tal, Jaume? Com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Quin és el secret per mantenir aquest bon estat de salut? Si no ho tinc mal entès, 450 socis teniu en aquests instants. Uns 60 vehicles han participat aquest cap de setmana a la trobada de cotxes antics. Què té el col·leccionisme que és tan seductor?
Bé, una mica és recordar temps passats i guardar tota una història d'un país que d'unes eines que van fer créixer un país i van fer tirar endavant un país. Llavors tots recordem els vehicles de que els nostres pares o els nostres avis, nosaltres mateixos i els més joves, els seus avis o els seus pares, doncs, que tenien uns vehicles molt uns vehicles que és el que estem recordant en aquests moments.
Quins són els vehicles més habituals, els que criden més l'atenció dels espectadors i també dels propis socis?
De vehicles, els que s'admiren més són els vetustos, els que tenen una edat ja molt antiga i que, per exemple, hi havia un Chevrolet de 1927, hi havia un Ford A i un Austin també d'aquestes edats, i aquests cotxes són els que s'admiren més. Però els més habituals, doncs, són els clàssics R5s, minis, i cotxes que en el seu moment, doncs, van ser el que et deia abans, els que van fer créixer aquest país.
És cara aquesta afició?
No, perquè hi ha molta gent que... Hi ha més cara si tu pots comprar un cotxe d'un cert nivell i l'has de fer tot. Però hi ha molts vehicles que si vols començar amb aquesta afició els pots aconseguir amb un preu relativament econòmic, o que el pots aconseguir del veí o de la iaia o de qui sigui que el treu, que el té allà al graix, que no el fa servir, i, bueno, i mantenir-lo, doncs hi ha molta gent que se'l manté ell mateix. Ara, si vols agafar un cotxe que està molt i molt malament, l'has de refer tot de nou, evidentment que val molts diners.
Quines són les activitats més immediates que heu preparat? Perquè la veritat és que veure-us passar és tota una experiència.
Bé, nosaltres... M'has demanat el secret que tenim.
Sí.
El secret que tenim és que les activitats que fem les fem planeres, les fem per tots, que les fem a tots els nivells. Jo sempre he dit que, com em ve un soci nou, dic que m'agrada primer conèixer el soci, i el vehicle ja el veurem després, perquè lo important és la persona. I doncs, bueno, per exemple, la propera, que no tinc la data aquí perquè el calendari me l'he deixat, és el dia 25 de febrer, fem la trobada de bicicletes amb frens de varilla. No sé si recordeu el que és això, són les bicicletes que hi havia abans, que van tenir un cable, anava tot un sistema de varilles, i que és una sortida molt divertida, que cada any hi ha més gent i que ens ho passem bé. Bàsicament aquest és el secret, que ens ho passem bé, ens divertim i, bueno, i la fem petar molta estona.
Doncs Jaume Cos, president del Motor Antic Garrotxa, enhorabona per aquesta participació, per aquest calendari amb tanta participació de gent no només de la Garrotxa, sinó també del Ripollès i de les comarques del voltant, i estarem, doncs, molt pendents d'aquestes desfilades d'autèntiques joies sobre rodes. Una abraçada gran, bon dia i bona hora.
Gràcies i bon dia per tothom.
Esports, l'hoquei Olot viatja a Madrid per començar la segona volta. Els garrotxins encadenen 4 partits sense perdre i visiten la pista del Club Patín Alcobendas. Amb quines aspiracions, Roger Isern?
L'hoquei Olot viu el seu millor moment del que va de temporada després de sumar 8 dels últims 12 punts i aconseguir dues victòries importants a Girona i la de la Josep Jou de dissabte passat. Davant del Club Patí Congrés, el conjunt olotí va ser capaç de sumar la primera victòria del curs a casa per treure's una espina abans de tancar la primera volta. Ara obrirà la segona amb l'objectiu de sumar molts més punts que en la primera part de la Lliga, on n'ha sumat 11, gràcies especialment a les darreres jornades. Fora de casa és on n'ha sumat més, un total de 7, i ara viatja a Madrid per començar el segon tram de temporada. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca que l'equip ha trobat la tecla per tenir una bona dinàmica.
Estàvem en una situació complicada, necessitàvem sumar per acostar-nos a aquest grupet que està més lluny del descens. I la veritat és que han set 6 punts que ens han anat molt bé a nivell de classificació, però també a nivell moral, perquè havíem tret 2 empats previs a aquestes dues victòries que ens havien quedat una mica de mal sabor, perquè pensàvem que podíem haver merescut més.
El rival dels últims aquest dissabte és el Club Patín Alcobendas, conjunt que arriba al duel després de guanyar el Girona per 2-1 i sumar-se al grup de la part alta de la classificació. És 5è classificat amb 20 punts, a 2 de la plaça de playoff, que hores ara ocupa el Club Hoquei Palafrugell amb 22 punts. A banda, és el tercer equip més golejador del grup i el tercer menys golejat.
És un equip molt compacte, un equip que ha perdut individualitat respecte a l'any anterior, però que ha sumat jugadors que són jugadors molt més d'equip, i defensivament són molt més estrictes de lo que ho era l'any passat, estan encaixant molt menys gols, un equip dur, fort físicament, i nosaltres anem amb la confiança de fer les coses bé.
El Club Patín Alcobendas Hoquei Olot correspon a la 12a jornada del grup sud de l'Hockey Lliga Plata. es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al pavelló José Caballero de la ciutat madrilenya. Es podrà seguir com sempre en directe des de mitja hora abans a Ràdio Lot.
Anem a l'esport blanc. L'esquiador de l'esquí Club Camprodon Oriol Cardona afronta els Jocs Olímpics d'hivern amb el cartell de favorita la medalla d'or en la prova d'esprint i amb possibilitats també als relleus mixtos. El seleccionador espanyol és el santpauenc Jordi Martín, que ha confeccionat una llista amb 4 esquiadors i esquiadores preparats per competir al màxim nivell i lluitar per pujar al podi, Martí.
El divendres 6 de febrer comencen els Jocs Olímpics d'hivern i enguany hi tornarà a haver presència ripollesa. El santpauenc Jordi Martín és el seleccionador espanyol d'esquí de muntanya i d'aquí una setmana s'emportarà un equip de 4 esportistes i 6 tècnics cap a Milà. Els seleccionats són l'andalús Ana Alonso, que s'està recuperant d'una lesió, i els catalans Ot Ferrer, Maria Costa i Oriol Cardona. Aquest últim és el nom destacat de l'equip, i és que l'esquiador banyolí de l'Esquí Club Camprodon és candidat a la medalla d'or en la prova d'esprint i la de relleus mixtes. Parla Jordi Martín, seleccionador espanyol d'esquí de muntanya.
Sabem que la prova sprint té un format, el format olímpic és una mica diferent, el format convencional de Copa del Món és una disciplina doncs, amb molt més temps de recuperació, per la qual és molt més explosiva i les demandes fisiològiques són diferents. No hem entrenat per això i el fet doncs, de aquestes característiques fan que segur que serà una prova molt molt disputada, que anirà per petits detalls. I
l'equip tècnic ha treballat molt en els darrers mesos perquè els esquiadors arribin en condicions òptimes als jocs, equilibrant la balança entre físic i psicologia. Per a l'Esquí Club Camprodon és un orgull poder comptar amb Martín i Cardona als Jocs Olímpics, dues persones que porten el nom de la vall i l'entitat arreu del món. Els camprodonins asseguren que seguiran de prop la trajectòria de l'equip espanyol en aquesta competició. Parla Pere Plana, president de l'Esquí Club Camprodon.
És un orgull per part del club. També és un club que ja tenim antecedents de participacions olímpiques, com va ser en Jordi Pujol, l'any 88 i 92 a Calgary i Albertville, i aquest any estem molt contents de que l'Oriol Cardona també s'assumi a la família de l'Esquí Club Olímpica. En Jordi Martín porta des del club des dels que va començar amb 5 anys, és un gran tècnic, és el seu entrenador i està fent una gran feina aquests últims anys aconseguint els bons resultats de la selecció espanyola i l'Oriol Cardona.
Aquest cap de setmana l'equip olímpic es desplaça a Boitaüll a participar en una prova del Campionat del Món. Aquest serà l'últim entrenament abans de volar cap a Itàlia, el dia 16 de febrer, i els dies de competició oficial seran el 19 i el 21.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.